Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'ibuprofè de 600 mil·ligrams i el paracetamol d'un gram només es poden comprar a les farmàcies amb recepta mèdica, a diferència del que passava fins fa uns mesos. Tot i que la llei ja establia que aquest tipus de medicaments necessitaven prescripció mèdica, des de que es va implementar el sistema espanyol de verificació de medicaments al febrer, els fàrmacs es controlen amb un codi QR per garantir-ne la protecció durant tota la cadena de distribució. Així, el sistema verifica que en un medicament compleixi totes les condicions, també a l'hora de vendre's. El sistema de verificació de medicaments es va implementar seguint una directiva europea per lluitar, sobretot, contra la falsificació de medicaments. Per la seva banda, la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària recorda l'obligació de complir la llei de garanties i ús racional dels medicaments aprovada el 2015. Amb notícies de territori, la comunitat educativa de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols es tanca a partir d'aquesta tarda i de manera indefinida en el centre educatiu per protestar contra el tancament d'una línia de P3. Núria Cucharero, des de Televisió de Costa Brava, bona tarda.
Bona tarda. La comunitat educativa de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols es tanca a partir d'aquesta tarda i de manera indefinida en el centre educatiu. Amb aquesta acció volen denunciar el seu desacord amb la decisió del Departament d'Ensenyament de tancar una de les línies de P3 de cara al curs que ve. L'AMPA, així com part del claustre, recolzen la tancada que preveuen allargar fins que el Departament reverteixi la decisió. Són conscients de la davallada de la natalitat, però consideren que la solució no és la supressió de les línies ni la retallada de mestres, sinó la reducció de la ràtio de les aules per garantir una educació de qualitat que, de no ser així, es veuria perjudicada. Quan es va donar a conèixer la intenció de suprimir una línia de P3 pel curs 2019-2020, la comunitat educativa de la ciutat va unir-se en una manifestació pels carrers de la ciutat per reivindicar aquesta decisió, que l'únic que pot aportar és una pèrdua de la qualitat educativa dels alumnes.
Gràcies, Núria. Aquest migdia s'ha constituït el nou plenari de la Cambra de Comerç de Palamós. En Pol Fages és el nou president de la Cambra palamosina i substitueix a Xavier Rivera després de 13 anys en el càrrec. Més informació des de Ràdio Palamós, en Carles Ribas. Bona tarda.
Bona tarda. La candidatura de l'empresari turístic bisbalenc Pol Fages ha estat finalment l'única que s'ha presentat per presidir la Cambra de Comerç de Palamós i ha estat escollida per unanimitat. Fages vol impulsar l'elaboració d'una cartera de serveis per captar nous socis i buscar projectes europeus que contribueixin a la innovació i internacionalització de les empreses. El nou president de la Cambra palamosina parla dels reptes que té la institució per endavant.
Conjuntament hem d'intentar trobar noves línies de suport, nous projectes europeus que puguin ajudar a finançar petites iniciatives per en el camp de la innovació, de les tecnologies de la informació, de la digitalització i, sobretot, estem a Palamós, tenim un port de referència, un port d'interès general, un port que té a les portes un pla especial, un port que ha de convertir-se en espai Schengen, un port que també és de creuers, i això hem d'estar-hi molt a sobre.
Pol Fages ha reivindicat el paper de les cambres de comerç com a interlocutores entre les empreses i l'administració.
I acabem en esports, en bàsquet. El Baxi Manresa va perdre la primera batalla de quarts a l'ACB. Els manresans van sucumbir al potencial del Madrid i van caure a l'assalt inicial de l'eliminatòria per 98-75, mentre que avui és el torn pel Barça i la Penya. Els blaugranes i els verninegres es veu a les cares al Palau Blaugrana en el primer partit del duel català d'aquesta eliminatòria. Serà a partir de 2:15 del vespre en aquesta jornada de play-off de la Lliga ACB. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I avui reblem el cercle i acabem de conèixer a quin preu es ven el peix. Anem cap a la zona del Garraf.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui, com dèiem, ens n'anem a la zona de l'Ivan Fernández. Ivan, endavant.
Doncs avui coneixem el preu del peix a Vilanova i per això avui baixem cap a la confraria i parlem amb el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tram final de la setmana, del mes. Com ha anat avui?
Avui al matí ha anat bastant bé. Hi ha hagut, és un dels 7 dies que hi ha hagut més peix. Durant el feitó i la sardina, aquesta setmana havia anat una mica justet, però avui l'ha anat bastant bé.
Aquesta setmana, Josep, quan parlàvem amb altres pescadors d'arreu del territori, per exemple, de l'Empordà, ens explicaven que el vent els estava fent una mica la guitza. No sé si a vosaltres això us afecta aquests dies o aquí el temps està més calmadet.
No, aquí nosaltres, per sort, el vent que normalment afecta tant a la costa nord com també a la costa sud, és molt difícil que ens afecti. El mestral i la tramuntana normalment ens afecta poc. O sigui que no hem tingut absolutament cap problema tota la setmana perquè tot el tipus de pesca s'hagi portat amb normalitat.
De fet, aquesta zona també és una característica d'aquest tipus de clima. Nosaltres el vent no ens agafa tan greu com al nord del país. En tot cas, de vegades pot ser bo, de vegades pot ser dolent també, no? Que el vent no hi hagi tant de vent.
Bueno, la veritat és que normalment el vent de terra, podríem dir, aquí afecta molt poc. Hi ha temporades que també, no? Però normalment els pitjors vents que a nosaltres ens afecten són el llevant i el migjorn, perquè remouen molt a mar i d'això, però el vent de terra no ens afecta gaire.
Venim d'uns dies, Josep, això sí que s'està capturant doncs, quantitats no massa altes, tampoc massa baixes, però...
Bueno, en principi les quantitats estan dintre d'una certa normalitat. I també és molt lògic que en base a la que van passant, o sigui, el mes que sigui, o l'època de l'any que sigui, doncs té alts i baixos. I una altra característica de les cares, doncs es pot estar a la zona restringida. Com que les embarcacions d'arrossegament no poden passar del límit que seria Cubelles-Cunit, que seria la província de Tarragona, que estan fent l'aturada biològica, clar, restringir una miqueta a la zona de pesca també, en certs casos, restringeix una mica la quantitat de peix agafat. O sigui, tens que pescar amb uns trossos més petits.
Clar, quines zones són les que aneu a pescar ara? Tenint en compte que no podeu passar cap a Cunit.
Doncs aquí davant mateix de Vilanova fins relativament a prop del que seria Llobregat. No? Posaríem entre el riu com a frontera nord i Cubelles-Cunit com a frontera sud.
Algunes espècies, Josep, molt bé, d'altres, com el moll, ja no apareixen entre les espècies més capturades...
Exacte. Ja hem anat comentant en altres cròniques que, que el moll ara ja a poc estarà en unes quantitats mínimes. Me sembla que aquesta setmana no arribàvem a 500 quilos quan havíem parlat de 3.000 i 2.500. Ara ja estarà amb aquestes quantitats molt curtes, amb tota seguretat, fins a setembre. Llavors, al mes de setembre també hi ha una reducció, una ampliació de la zona de pesca, o sigui, es pot pescar 6 mesos una miqueta més a prop de la costa, i llavors això fa que, com que el moll es mou més amb aquestes profunditats, al moment que es pot pescar una mica més a prop, s'agafen, evidentment, molt més quilos, i el moll és un peix de temporada a partir de setembre.
Clar. I ara quin és el peix de temporada? Quin és el peix que més es captura en aquests dies, aquests mesos?
Bueno, aquests mesos ara, tot i que no estan gens bé, hauríem de començar a parlar de que ja el peix espasa començaria a haver-n'hi força, però no hi ha manera. No hi ha manera de que trobin quantitats importants de peix espasa. Una altra també és la sípia, que està en un bon moment. Potser és una de les setmanes que, com que el temps també ho ha permès, se n'han agafat més. Hem estat prop de 1.400 quilos, que està força bé.
Sí.
I després les clàssiques de la gamba. També està molt, molt justa. La gamba està molt justa. En contra, ha augmentat força una espècie que moltes vegades ja no la posem a l'estadística perquè tampoc és massa excessiu, però l'escamarlà pràcticament està a les quantitats de la gamba.
Clar, això no és un fet habitual, com deies.
No, no és habitual. I llavors, què passa? Que com que la gamba manca, l'escamarlat se'n troba més, embarcacions que normalment pesquen la gamba, clar, troben millor anar a l'escamarlat. I automàticament l'escamarlat n'hi ha més i la gamba baixa. Però no és que baixi tampoc perquè no se n'agafi gens, però ja se n'agafa menys i a la vegada hi ha menys barques que s'hi dediquin.
I per vosaltres què és millor, la gamba o l'escamarlat?
Les dues coses són igual de bé. O sigui, la gamba normalment va una miqueta més cara, però estem parlant de dos productes estrella. Per tant, si s'agafa menys escamarlà i més gamba, o per ara l'escamarlà se n'agafa més i compensa una mica la baixada de la gamba, no afecta massa. Són dos estrelles.
Finalment, Josep, aprofito ara que estem parlant de preus. Quin seria el millor, la millor espècie que s'està venent aquests dies i com s'estan venent, tenint en compte que bueno, tenim quantitats normaletes de peix?
Sí, jo continuo pues, dient ara està excel·lent de qualitat en el preu final a la botiga, sincerament no ho sé, no? Però el seitoll de sardina. El seitoll de sardina ara, durant aquest mes de... que si estem finals de maig, juny, és el moment que el peix té més greix, el greix bo i saludable que es diu, no? I llavors estan espectaculars. Ara ja hi ha sardina de mida grossa, aquests dies enrere només n'hi havia de mida petita. El seitó també estan trobant, pescant un seitó d'una mida fantàstica que et permet tant fregir com fer amb vinagre, inclús ja fer sal. La bròtola, que és un peix que no és gaire conegut i no és gaire apreciat, i que és boníssima, també té un molt bon preu, que s'està venent entre 3 i 4 euros com a molt al quilo. Vull dir, tota una colla d'espècies que ara estan en el seu moment bo.
Doncs vinga, tothom a comprar peix i si pot ser sardina i seitó, encara millor. Josep Egea.
Millor que millor.
Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Bon cap de setmana.
A vosaltres, igualment. A descansar. I bona tarda.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I a l'apartat de turisme marxem cap a la Costa Brava, marxem cap a la zona de Tossa de Mar, perquè aquest cap de setmana volen posar en relleu la figura dels pescadors. Volen recuperar d'aquesta vila, que s'ha convertit en una vila turística, el seu passat més industrial, el seu passat més productiu. És per això que us conviden a recuperar aquesta figura, les barques, els paisatges, fins i tot recuperar damunt del territori aquesta tradició. Cristina Cantal.
Sí, perquè Tossa va obtenir fa dos mesos l'acreditació de Vila Marinera, una marca de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, adreçada doncs precisament a poblacions litorals que conserven viva la cultura lligada al mar. Aquest cap de setmana s'organitzen activitats a la localitat doncs vinculades amb aquest reconeixement, i una de les quals és la Diada del Pescador. En parlem amb la tècnica de patrimoni de Tossa, la Rosa Maria Sureda, i amb el guia del Departament de Medi Ambient i amb la visita guiada a Tossa Marinera, Josep Santaner.
Rosa Maria Sureda, molt bona tarda.
Bona tarda.
I aquesta podríem dir que és la primera activitat que es fa gairebé de les viles marineres, perquè des que veu ser reconegudes com a tal, vosaltres i altres municipis, ben poca cosa més s'ha sabut.
Sí, sí, sí. Bé, nosaltres, Tossa sabeu que té moltíssim patrimoni, i un d'ells és el vinculat doncs, al mar, a la cultura de la pesca, i... Bueno, pensem que tot és poc per posar-lo en valor, per revitalitzar-lo, i quan es va demanar aquesta declaració de Tossa com a vila marinera i ens la van donar, ens van reconèixer com a tal, doncs bueno, a part de dir que va ser un goig, va ser una mica allò el punt de partida per començar doncs, fer tot d'actes, per fer doncs, més real tota aquesta remembrança no?, del passat mariner de Tossa.
Deixeu-me saludar també en Josep Santaner. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Que seràs l'encarregat, de fet, de fer la visita guiada per aquesta Tossa marinera. Sovint, Tossa és una de les poblacions que està a l'imaginari de molta gent a l'hora de viatjar, a l'hora de voltar, a l'hora d'anar a fer un tom o fins i tot passar un cap de setmana. Costa molt trobar aquesta petjada marinera o no? És ben visible?
Bueno, això és com tot. A veure... Tossa està clar que és la seva ànima està lligada a un passat de pescadors i gent de bosc. O sigui, els mateixos pescadors que a l'estiu anaven a pescar, a l'hivern se'n anaven a fer carbó a les cadiretes. Llavors, hi ha tot un passat, tot un valor patrimonial referent a el que és el mar i a el que és el bosc.
Per tant, el tenim ben visible, l'única cosa que cal saber-lo interpretar, no?
Sí, això és com, per exemple, quan fem la visita guiada dels indianos, que també és una ruta interessant per fer a Tossa, el valor indiano de Tossa, o sigui, el patrimoni indiano de Tossa, està amagat. Està amagat, saps per què està amagat?
Per què?
Perquè com que vam ser capdavanters a fer els viatges a Amèrica, amb el que va ser el boom turístic, aquest passat indiano s'ha de descobrir. És lo interessant, descobrir-lo. Perquè pots cansar-te de venir a Tossa i si no te l'ensenyen no el veus. Per tant, tant la visita guiada indiana com la que farem demà, la Tossa Marinera, descobreixes una sèrie d'històries, una sèrie de coses de Tossa que si no te'ls ensenyen no els veus i que són, al meu entendre, són força interessants.
Aquesta és la gràcia d'anar acompanyats a través d'un guia doncs, que es coneix perfectament aquesta zona. Explica'ns una mica quina ruta fareu demà, precisament a partir de les 10 del matí.
La ruta és una ruta bàsicament urbana, o sigui, és una passejada, no requereix unes condicions físiques importants, sinó que normalment és una ruta que està feta per gent que està una mica acostumada a caminar, perquè... Ja t'he dit, irem a descobrir aquest patrimoni a través d'uns punts en el qual irem explicant la importància d'aquell punt. Per exemple, la Torre dels Moros, la Sureda del Santo, els camins de ronda, els tipus d'embarcacions que hi havia a la platja, què representa el Codolar, què representa la platja gran, les xarxes, les remendadores, els pescadors, els tipus de peix, les peixateries... l'altar de Sant Pere, l'ermita del Socors, el testimoni és una escultura que està dedicada a un pescador i al seu net, on explicarem la importància d'aquesta relació de pares a fills. I lo interessant al final serà que acabarem la visita amb un taller de nucs mariners. O sigui, ensenyarem a la gent a fer 6 o 7 nucs bàsics, que és una cosa que és interessant de fer.
Doncs sí, la veritat, perquè realment els nus mariners, per qui no hi està vinculat, doncs és complicat. Recentment, doncs, també fa poc, s'ha construït el monument de la peixatera, aquí a Tossa de Mar, Rosa Maria, o sigui, realment s'han anat fent diverses accions per poder arribar doncs, a aquesta vila marinera, que tot i ja tenir tot aquest passat mariner, sí que s'ha hagut d'anar treballant, no?, per aconseguir aquesta acreditació.
Sí, i un ajut que ens va atorgar el GALP, doncs vàrem arreglar dues coses. Una va ser doncs, posar en valor el que eren les peixateries, la pescateria, que es deia aquí Tossa, que era la llotja del peix. No? Aquesta llotja era un punt de trobada, era un punt social... I, clar, ja, com aquell qui diu, va entrar en desús i havia quedat, doncs bé, l'espai que només quedava allò el record, no?, que allà es venia el peix, i vàrem decidir, doncs, encarregar una escultura, ens la va fer la Sió Ballí, i ens va fer una escultura preciosa, doncs, d'una senyora. A més, es va inspirar, doncs, amb les dones reals que van fer aquest ofici de vendre el peix, i va fer, doncs, una figura... que és tamany natural, en bronze, doncs ella doncs, que està allà doncs, amb la seva plata venent el peix. No? Vull dir, no cal que et digui que des de que la vàrem inaugurar és el punt d'anar-se a fer la fotografia de grup, perquè, esclar, vull dir, el porxo també el vàrem arreglar, el lloc s'ha dignificat, ha quedat molt i molt bé. No? I l'altre va ser doncs, el far de Tossa, que bueno, el nostre far és centenari, i a part que tenim la sort de que el tenim situat doncs, al punt més alt de la Vila Vella. Tots sabeu que la Vila Vella és allò l'únic recinte mariner medieval emmurallat que encara es conserva dempeus, i és el punt de màxima afluència de públic, no? Doncs a dalt de tot, com a guinda, hi tenim el far. Vull dir que no l'has d'anar a buscar, sinó que tot passejant te'l trobes. I el que hem fet ha sigut, doncs, fer tot un nou discurs museogràfic que explica, doncs, realment el far de Tossa, el far en vinculació, doncs, amb el paisatge, amb l'espai, amb els seus usos, i a més, doncs, fet d'una manera que es pot llegir, doncs, el propi edifici, no? Vull dir, explico una mica, doncs, aquesta geografia que van representar, doncs, els senyals marítims, la pesca a Tossa, el fet d'estar situat a dalt de la Vila Vella, i bé, tot plegat, doncs, ens acosta més aquest patrimoni mariner, no? Que, com bé deia en Josep, hi ha coses que no les veiem perquè, doncs, com en el cas dels indianos, Tossa va ser precursora d'indianos, per dir-ho d'alguna manera, quan tothom hi anava, Tossa ja en tornava, de la mateixa manera que va ser, doncs, primera amb el tema del suro i primera amb el tema del turisme. Tots sabeu que el dels primers hotels va ser el de la Nancy Johnston, construït l'any 1935, i bé, ho hem d'explicar-ho, no és que no ho tenim, sinó que no és tan visible com potser en altres llocs. Però, esclar, sapiguer que aquí al principis del segle XVIII un senyor va anar i tornar de Guatemala dues vegades, doncs no el trobes a gaires llocs, no? Doncs així ens passa una mica amb tot. I ara, doncs, amb el patrimoni marítim que tenim i de la pesca, bé, doncs estem ara això, doncs, ensenyant-lo, doncs més allò, tenim cada cop més arguments, cada cop tenim més per fer-lo més visible.
Ara t'escoltava, Rosa Maria, explicant, doncs, tot el que havia estat o ha estat precursora a Tossa, i anomenaves el fet de ser la primera vila turística, per entendre'ns, no?, amb el primer hotel. No deixa de ser curiós o no deixa de ser, doncs, d'alguna manera cridar l'atenció, no?, quan veus que totes les poblacions tiren cap a un turisme més massificat o cap a un turisme més d'hotel, més d'estacional, més de sol i platja. Sembla que tots esteu intentant fer un viatge cap a posar en valor tot allò que us ha definit.
Sí, la veritat és que Tossa ha tingut aquesta sort, no?, de que, bueno, els polítics que hem tingut, doncs, han tingut tots ja aquesta idea clara, no?, d'anar cap a aquest turisme no massificat, un turisme cultural, un turisme esportiu, que també tenim un turisme esportiu molt interessant, que ha anat molt a l'alça, vull dir, s'ha fugit molt de la gran massificació, no? Pensa que Tossa és petit, el fet de que també té una accessibilitat costa, això ens beneficia, la veritat, vull dir, vens a Tossa i vens gairebé passar-hi el dia, i no cal dir que, a part, per exemple, tenim una oferta gastronòmica brutal. També aprofito per dir que el 1 de juny inaugurem, doncs, les jornades de la cuina dels fideus a la cassola, que també, doncs, bueno, els fideus amb la sèpia i vinga, vull dir que s'ha triat aquest tipus de turisme de qualitat, saps? Allò, molta proximitat, molta qualitat, coses petites, no grans massificacions ni grans coses molt espectaculars, i la veritat és que està donant bon resultat.
Escolta'm, però no passeu per alt tots els problemes de sostenibilitat que afecten a la costa, i de fet, el diumenge feu, entre 10 i 2, feu un taller de pesca sostenible i també per als residus marins.
Sí, s'ha de dir que Tossa el tenim 80% de territori declarat PEIN. Sempre hi ha hagut una consciència amb el medi ambient molt important, i s'ha de dir que des de l'Ajuntament l'àrea de medi ambient és excel·lent, vull dir, amb grans tècnics, persones que treballen molt, molt a consciència. Per exemple, no sé, mira, només et diré que aquesta setmana la policia ha estrenat motos elèctriques, saps? Vull dir, sempre es fa tot el que es pot, doncs, per tenir aquesta consciència de preservació de l'entorn, i en aquest cas, doncs, des del GALP se'ns va oferir fer aquests tallers també de pesca sostenible i residus marins, i el diumenge, el dia 2, de 10 a 2, a la platja, mentre es fa també la sardinada, doncs tindrem tots aquests tallers, que ens els fa una empresa que es diuen Empordà Mar,
sí.
I són oberts a tothom, infants, adults, tothom qui vulgui participar. Vull dir que, sí, totes les coses que fem, sempre intentem que hi hagi actes adreçats a tothom, i sempre des d'aquesta vessant, doncs, de la sostenibilitat.
Josep, tenim localitzats a Catalunya algunes tècniques pesqueres concretes de cada municipi, de cada zona.
A Tossa hi havia alguna manera de pescar un tant diferent a la resta?
Bueno, perdona, a Tossa saps què passa, el problema? El problema és que... o sigui, cada família no tenia una barca sola. Tenia una barca petita, una mitjana i una de grossa. En la petita anaven a pescar amb batudes o tresmalls. En la mitjana s'anaven a pescar llagostes. I en la grossa s'anaven a pescar sardines o anxoves. Perquè també hem de recordar que Tossa, el passat mariner de Tossa, inclou el tema de les anxoves. Pensa que molta gent va venir aquí a Tossa a aprendre a salar anxoves, quan aquí a Tossa hi havia una gran indústria de conservació, tant de sardines com de peix, ai, d'anxoves. Mm. I, bueno, és això. Mm. Aquí a Tossa tenim a mar, tenim 200 i pico, si no recordo malament, 200 i pico d'espècies de peix diferents. Tots estem en un paradís, vull dir, això és tant del punt de vista, com ha dit la Rosa Maria, tant del punt de vista blau, que és el color que va pintar en Xagall, com des del punt de vista del color verd, que és el color que no va pintar, som uns privilegiats nosaltres.
Que vagi molt bé les diades, que vagi molt bé la xerrada, Josep. Ha estat un plaer conèixer't. Cuida't.
Moltes gràcies.
Fins després.
Moltes gràcies.
A reveure. I també agraeixo molt a la Rosa Maria, que ens hagi atès. És la tècnica de patrimoni de l'Ajuntament de Tossa. Que vagi molt bé, Rosa Maria.
Moltes gràcies.
Fins després. A reveure.
A reveure.
Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, si voleu gaudir de la festa de Tossa de Mar, hi heu d'anar. Passeu, ho gaudiu, coneixeu, visiteu, i a partir d'aquí segur que n'aprendreu alguna cosa. Arribem així gairebé a 6:45 de la tarda.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I com sempre fem aquesta hora, recorreguem, reconeixem i recorrem tot plegat diferents fars d'arreu del món. I això és el que des de la setmana passada estem fent gràcies a una col·laboració de la qual ens en dona més dades d'Ivan Fernández. Ivan.
Efectivament, seguim coneixent fars d'arreu del món. Avui hem tornat a venir fins a l'escola Josep Andreu Charlie Rivel de Cubelles per seguir parlant amb els alumnes de l'aula El Far, alumnes que estan estudiant els fars i la cultura marinera dels seus països d'origen a través del català. Avui tenim amb nosaltres el Fernando i la Ellen des del Brasil i des de Colòmbia. Molt bona tarda, nois, com esteu? Escolteu, a veure, expliqueu-me, abans de començar a parlar una miqueta de peix, de cultura marinera, expliqueu-me, quin far heu triat vosaltres?
Jo he triat el far de Barra perquè m'agrada la zona i perquè crec que és molt bonic.
I tu, Fernando?
Jo he triat el far de Castillo Grande perquè m'agrada molt i crec que de petit he anat.
Per tant, a tu, Ellen, perquè t'agrada, a tu, Fernando, perquè també, però, a més, em comentes que potser, això què vol dir, que potser? L'has visitat o no, a tu, aquest far?
Crec que sí.
I tu eres d'allà, de Cartagena d'Índies, o d'on, no. on vivies tu?
Jo vivia en Barranquilla.
Ah, en Barranquilla, val. Per tant, en una altra població, aquest far. Ara m'expliques més coses sobre aquest far. No. Ellen, en el teu cas, no sé si el far que has triat l'has pogut veure mai o l'has visitat.
No, jo no he pogut veure.
I has vist algun altre far del Brasil? Perquè el Brasil està ple, de fars.
Sí, però no. Soc més de pobles. Vinc de Rondônia.
De Rondônia. Sí. Ah, val. Per tant, de la mateixa població, però no has tingut l'oportunitat d'anar a veure'l, eh? Parlem de pesca. De pesca sí que en podem parlar, i molt, perquè vosaltres doncs, heu anat a pescar molts cops. Ara el Fernando em comentava que la seva família doncs, està començant a convertir-se en el seu hobby, fins i tot, això del món de la pesca. Ellen, comencem per tu, perquè tu em comentaves que també has anat a pescar.
Sí. En Brasil tenim tilàpies i el peix que jo menjava con el meu avi, que tenia un riu, que ha fet i ha posat tilàpies, ha posat uns peixos que són típics, que en diu tambaquí, pirarucú...
Criava, sí, el seu avi tenien com una mina d'aigua dolça i una vegada, i ell doncs criava peixos allà. I els agafaven d'allà, oi que sí, Ellen?
Sí.
El seu avi, que...
A mi no m'agrada molt els peixos d'aquí perquè són salats i no m'agrada res.
Per tant, allà el que m'estàs explicant és que teníeu peixos d'aigua dolça, sí. I... Però hi ha si entre un peix d'aigua dolça i un peix d'aquí?
Crec que sí. Però... Perquè no m'agrada res d'aquí. En Brasil anava a pescar sola, anava a pescar amb els meus tiets i després jo feia els peixos, menjava i m'agradava molt. Aquí jo anava a pescar amb la meva mare i no m'agrada res el peix.
Quin és el peix que acostumaves a menjar al Brasil?
Tambaquí.
Tambaquí. I el tambaquí no sé si es pot comparar amb un peix d'aquí, no sé si seria...
No ho sé.
És un peix molt gran que el meu avi l'agrada molt, agrada. I és molt gran i és quasi un metre, no ho sé.
Déu-n'hi-do.
Sí. I podem fer-lo a la planxa, a la brasa i també podem fregir-ho.
Molt bé, Ellen, molt bé. En el teu cas, Fernando, tu sí que pesques i, a més, en aigua salada,
Sí.
Explica'ns una miqueta. Per què vas començar a pescar?
Perquè m'agradava molt pescar i que sí, sempre pescava i els peixos eren petits, però el meu pare sempre anava al mar i pescava peixos molt grans i jo els menjava aquí. M'agraden una miqueta, però els de Colòmbia m'agraden més, perquè és com una miqueta diferent, perquè en Colòmbia el típic peix que hi ha és que es diu la mojarra.
La mojarra.
Sí.
I per tant, allà a Colòmbia també anaves a pescar, eh? O sigui, és una cosa que feies... No. Allà no.
Algunes vegades anava a pescar, perquè en Colòmbia pesca moltes vegades. Que és que unes 5 vegades, crec.
Uh-huh. Quines diferències trobes en pescar aquí a Cubelles? Perquè ara em comentaves que pesques aquí a la platja de Cubelles, en pescar allà a Colòmbia. Quines són les diferències que hi ha?
Que en Colòmbia és una miqueta més difícil perquè no sabe el peix, el mar, per aquí sí que sabe el peix, pots pescar-lo.
I de fet, pesqueu molts, perquè em comentaves que pesqueu més fins i tot que la gent que s'hi dedica professionalment, que teniu un munt de canyes i que vosaltres aneu a la platja i sempre pesqueu.
Sí.
Quants peixos heu pescat? L'última vegada que heu anat, quants peixos heu aconseguit?
L'última vegada el meu pare lo va portar, no sé per què, però el meu pare l'altre dia va pescar 14.
Uau, déu-n'hi-do, 14 peixos. Escolta, i en el cas de Colòmbia, ara l'Helen m'explicava doncs, alguns peixos que són típics d'allà, quins són els plats que es cuinen amb peix. A Colòmbia, quin és el més típic i com el cuineu?
És la mojarra, com vas dir abans, perquè és el típic de tot. O si no, aquí també el que més m'ha gustat d'aquí és... No me recordo, no ho sé... però crec que era la dorada.
Uh-huh. I a tu et passa com a la Helen, que els peixos d'aquí no li agraden tant com els d'allà?
El de Mantivo Colegio, algunes vegades daven peix, però era diferent, era com sushi.
T'he de dir, Mireia, que és sorprenent, perquè la setmana passada coneixíem el cas de la Nàdia i l'Adrià, dos alumnes que... Ells deien que no els agradava massa el peix, I aquí, en aquest cas, tot el contrari. Ells van a pescar, els agrada el peix... A la Helen li agrada el d'allà, el del Brasil, el d'aquí no. En tot cas, expliqueu-me més coses. A veure, si heu sortit a pescar, no sé vosaltres si pesqueu des de la sorra de la platja, si pugeu una barca, no sé si teniu alguna embarcació o heu pescat mai amb una embarcació o sempre des de les roques.
Jo m'hi poso sota de la platja.
A sota de la platja?
Sí. En Brasil també és com és alt, és alt i el riu està baix i és com una muntanya i a baix té el riu.
Clar, perquè és molt diferent pescar en el mar que pescar en un riu. És a dir, vosaltres heu de tenir més compte perquè sempre el riu està baix, us heu de ficar per la llera, perquè hi ha roques també, per tant s'ha d'anar molt en compte.
Una vegada, quan estava en la meva casa de la meva àvia, i he anat a banyar-me al riu amb els meus cosins i m'he torcit les rodilles i no podia caminar.
Clar, clar, clar. Molt en compte a l'hora de baixar el riu a pescar, perquè si no... Escolta, em comentaves abans de començar, que allà al riu també podem trobar peixos una mica perillosos,
Sí, tilàpies, otro también piranyes.
Piranyes,
sí,
déu-n'hi-do.
Sí, i también otros que... Estos que también hay aquí a España, que dan xoc. I també hay uno que no sé el nom, que... També és molt perillós.
Piranyes, les has vistes, tu?
No, però una vegada el meu tiet li ha mordido una piranya.
Li va mossegar?
Uau!
Sí. I ha tingut que llevar a l'hospital perquè la piranya no deixava.
Clar, es van portar la piranya cap a l'hospital, perquè el mossegava tota l'estona, no? Uau, quin mal,
Sí.
Clar, aquí de piranyes no en podem trobar. Jo no sé, Fernando, si tu has vist mai alguna piranya, si has pescat alguna piranya, o què és el que acostumes a pescar, a veure.
En Colòmbia, crec que en una selva havia... està com un riu, però este és un animal únic del món, que és com un cocodril, però és com un aula. És com una aula, és com una classe.
De gran?
Sí,
uau.
És un cocodril, és un animal que és únic en el món, que està en Colòmbia i que està cerca, crec, d'un riu, crec.
De rius.
De rius, també.
Com un cocodril?
però més gran.
És que, de fet, estem parlant de paisatges molt salvatges, no? On hi ha molts animals, molts arbres... Per tant, clar, és totalment diferent aquí. Aleshores, hem de tenir un compte, això, també. I també hem de tenir en compte que la setmana passada, no sé si recordeu, que teníem Rússia i Hondures, dos climes totalment diferents. En aquest cas, els climes crec que s'assemblen una mica als vostres, eh? No sé, què em podeu explicar dels vostres climes allà?
En Brasil fa calor, i fa molt de calor, i aquí com fa un poc de fred, me quedo congelada.
Congelada, no?
Sí, perquè jo soc... I també quan fa un poquit de calor,
No t'afecta, tu, oi no, que no? Perquè tu has passat tanta calor allà que no veies, no?
Sí, me quedo toda negra perquè hace el calor.
I tu, Fernando? Com és el clima? La temperatura? És molt diferent o què?
És igual.
És igual que al Brasil, eh?
Perquè està al lado.
I vosaltres aquí, quan és hivern, us passa com a l'Adrià, que veniu amb guants, amb bufanda... Sí, no? Imagino que sí. Digues, digues.
Perquè en Colòmbia hi ha una part que es diu Bogotà, que hi ha fred, però després un dia vaig anar a Colòmbia de visita, en Bogotà sí hi ha fred, passa una miqueta de fred, perquè quasi sempre fa fred.
I aquí passes fred o no?
No, perquè en el quart del meu pare sempre tenia aire condicionat.
Ah, ja. clar.
I lo posava tota potència.
Mira tu que llest, eh?
I el meu pare s'arropa, però jo no, i després el fred aquí era com a l'aire condicionat i la sentia normal.
Però tu has vingut molt tapat, Fernando. La Ellen els hi ha passat una mica com l'Adrià. La Ellen venia amb barret, amb mocado, eh? Perquè teníeu clar. Ara, per ells, això no és calor, oi que no?
No.
Això és estar a la mar de fresquets, no?
Sí. I també... S'ha oblidat ara que no me'n recordo que... Ai, jo me'n recordo que un dia vaig anar a Colòmbia de visita a ver la meva família. Tenia la jaqueta, es diu, quita-te la jaqueta, va a la meva mare i quan vaig anar, hacía molta calor en la nit.
Clar.
Ja t'has acostumat aquí, oi que sí? Quan vas a visitar allà t'has acostumat, oi?
Sí.
Al clima.
A veure, hem parlat de moltes coses del vostre país d'origen. Parlem una mica del far que heu triat, perquè estic veient, Ellen, que en el teu cas és com si estigués en una illa, eh? O sigui, per anar-hi en aquest far també hauríem de fer servir un vaixell. No sé si es pot accedir caminant.
Sí, crec que sí, perquè té una pont i també crec que pot anar a visitar, que és molt bonic i...
Coneixes alguna cosa d'aquest far que ens puguis explicar? No sé si és un far antic, si és un far més aviat modern... no sé si ens pots explicar alguna cosa d'aquest...
Crec que és una mica antic, perquè... No ho sé.
No, però té aspecte de ser un far antic, perquè, a més, aquí podem veure que hi ha com una mena de casa al costat, que això seria on viuria la família, no?
Sí.
Que cuidava del far, que tenia cura del far.
Sí, i també, no sé si has vist, hi ha una persona aquí.
Sí que és veritat, sí.
Qui crec que està veient el far, sí.
Per tant, clar, estem veient una fotografia del far on d'una banda es pot veure això que comentàvem, una illa, una casa on podien haver-hi o no els faroners, i una altra fotografia on hi ha una persona, que això ens indicaria doncs, que potser es fan visites guiades, es pot visitar, és com un museu, com el cas de Vilanova, no?, que tenim l'espai far. Doncs, en tot cas, aquest seria el far de Brasil. Anem a Colòmbia, perquè, Fernando, no sé si ens pots explicar alguna cosa del teu far. Aquest sí que s'assembla, el de Sant Cristòfol, el de Vilanova, és molt semblant, perquè hi ha palmeres al voltant, com en el passeig marítim de Vilanova... No sé, per què t'agrada aquest far? Què ens pots explicar?
Aquest m'agrada perquè és molt bonic i en Cartagena ja he anat una vegada i m'ha semblat molt bonic que fa per al dia que fa sempre i es veu molt bonic.
Clar, de fet, es veu molt bonic perquè allà el clima sempre és assolellat, sempre fa caloreta, veiem el mar a l'horitzó, amb palmeres... Per tant, allà fer una visita al far, sí. A tu t'agradaria anar a veure aquest far o què?
Sí.
A mi m'agradaria, també, anar-hi de viatge a Colòmbia. A tu no, Mireia, o què?
A mi, i tant. Em falten una mica els dinarets per anar per allà, no? Però, bueno, a més, els van triar... ens va passar una cosa. Quan van triar ells dos els fars, han sortit tots dos com un dels fars... han fet molts vinils, moltes fotografies de gent per decorar les cases i quadres d'aquests dos fars. Sobretot el de la Ellen hi ha molts. Molts quadres, molts vinils, perquè es veu que són un dels llocs on hi ha la posta de sol més bonica. Diuen, del món, no?
Vosaltres heu pogut veure la posta de sol allà, al Brasil i a Colòmbia?
Sí, aquí també a l'Espanya m'agrada molt la veta de sol i a Brasil també és molt bonic, m'agrada molt.
Clar, és que jo crec que és el millor moment del dia,
sí,
en realitat.
Sí, és millor. I també jo i la meva família el dissabte he anat a veure el sol perquè estava molt bonic.
Li agrada molt la platja a la Ellen.
Sí,
és una enamorada de la platja.
Jo nunca he ido a la platja i la primera vegada ha sigut quan jo he llegat aquí.
Allà al Brasil no havies anat mai a la platja?
No, solo al río.
Només al río, eh?
Sí.
Vaya. Quina diferència trobes entre un río i una platja? A veure, explica'm per què.
La primera vegada que jo hem dutxat en la platja... I he entrat aquesta aigua salada, no m'agrada res. Jo he salit corriendo i he parlat, mama, mare, no m'agrada res això.
I ara tot al contrari, no? Ara sí que t'agrada.
Sí,
encantada. Estaria totes les hores a la platja, la L.
Amb quina edat vas començar a anar a la platja, per curiositat, No sé si te'n recordes.
10 anys.
Amb 10 anys. Sí. Déu-n'hi-do. Per tant, imagino que vas al·lucinar, Amb la sorra, amb les onades, amb tot,
Sí. Jo jugo molt en la platja quan la meva mare i quan els meus tiets i...
Ja has estrenat la temporada d'estiu, que ja has anat a la platja aquest any?
Sí.
Sí? Déu-n'hi-do.
T'has banyat ja?
Sí.
Orba, jo encara no. Jo tinc fred, encara.
Jo a la meva casa fa fred i fa calor. Quan fa calor, i jo me quedo com... derretiendo de tant calor que fa.
I te'n vas a la platja a banyar-te?
Sí.
Fernando, tu t'has banyat a la platja ja aquest any o encara no?
Jo aquí... A Cubella jo veig molta gent que màxim hi ha com 20 gent que s'està banyant a la platja.
I tu?
I tu t'has banyat a la platja o què?
No, però...
Encara no.
No, però jo m'alçava els pantalons i me quitava les bambes, els porters...
És a dir, ficaves els peus, Nois, hem d'anar acabant perquè podríem estar xerrant molta estona sobre el Brasil, sobre Colòmbia, les tradicions marineres i els fars. En tot cas, us agraeixo moltíssim que ens hagiu atès avui al programa. Moltíssimes gràcies, Ellen, Fernando, i fins la propera.
Gràcies a tu, Ivan.
Gràcies a tu.
Gràcies
adeu.
A tu,
adeu. Bona tarda.
L'agenda del cap de setmana.
Doncs ha arribat el moment de fer un cop d'ull a l'agenda del cap de setmana. Moltíssimes activitats aquest cap de setmana arreu del territori. Algunes ja les coneixem, les hem presentat tot just fa una estona. D'altres les coneixerem tot seguit. Si us sembla, comencem per la Cristina Cantal, que des de l'Empordà doncs ens diu que... Bueno, ens explica què podem fer, Cristina, a l'Empordà aquest cap de setmana.
No la tenim, a la Cristina.
No, sembla que intentarem recuperar-la més endavant. Ens n'anem cap a l'Ivan Fernández. Ivan, què podem fer al Garraf aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana tenim moltíssimes fires i també molts concerts. Aquí al Garraf hem fet una tria i destacarem els més destacats, com per exemple a Cunit, que tenim la fira del contraband. Aquesta fira doncs té l'objectiu de recrear el Cunit de l'època de la postguerra i per poder fer-ho doncs hi trobarem parades d'artesania, documentals i també moltíssimes activitats pels més petits, per la canalla.
Oh,
pel que fa a concerts, destaquem l'obertura demà de la discoteca del Garraf, la daurada... Daurada Beach Club, que inaugura la temporada d'estiu demà a partir de les 11:30, i també concert a Sant Pere de Ribes, concert de Làgrimes de Sangre, que venen aquí al Garraf a presentar el seu nou treball, Vèrtigo, a partir de 11:45 a la Carpa Revolució. Per cert, les entrades per a aquest concert es poden comprar a través de la pàgina web del Fes Plus Chapó, a un preu de 10 euros, o bé a taquilla per una miqueta més cares, 13 euros. I finalment, destaquem una altra activitat, una jornada solidària que organitza l'Associació Marinada de Vilanova. Es tracta d'una recollida solidària de cabells per les dones amb càncer. Molt atents a tots els que us vulgueu apropar en aquesta activitat, perquè la mida del cabell ha de tenir 20 centímetres, com a mínim, per poder ser donant. Per tant, tothom qui es vulgui apropar, és una recollida que es farà demà a les 6 de la tarda al celler Torrents Carbó de Vilanova i la Geltrú.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, 20 centímetres de llargada és el que ha de tenir el cabell per totes aquelles persones que vulguin ser solidàries i donar-lo per a les persones que estan lluitant contra el càncer. Ivan, que vagi bé, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana.
Fins després.
Adéu.
Ara sí, hem pogut recuperar la Cristina Cantal. Què podem fer aquest cap de setmana, Cristina?
Doncs podeu anar cap al municipi de Roses, on aquest cap de setmana s'organitza la Fira de la Rosa, un esdeveniment amb composicions florals i artístiques, música, gastronomia, art, cultura i molt més. Però si el que us agrada és el món de les bicicletes, ja us en podeu anar cap a la capital gironina, perquè arriba el Ciotar Europe, que comptarà amb més de 60.000 metres quadrats amb expositors de bicicletes, una quinzena de curses per a tots els gustos, les millors marques i tot el que estigui relacionat amb el món del ciclisme. Des d'avui i fins diumenge a la zona de Fontejau de Girona. I si el que us apassiona és la lectura, no us perdeu Indilletres. És la fira del llibre de la Bisbal d'Empordà, on hi assistiran 24 editorials d'arreu de Catalunya i es faran taules rodones, conferències i molts actes més. I per tenir l'estómac content, que això sempre va bé, us en podeu anar cap a Tossa de Mar a gaudir de les propostes dels restaurants que participen a la campanya gastronòmica dels fideus a la cassola, que comença aquest 1 de juny, per llepar-se els dits. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Cristina, bon cap de setmana, i aprofito que estem en connexió amb tu per agrair també la feina feta pel nostre company, en Sergi Mir, que avui, bueno, de fet, avui s'acomiada, i a partir de dilluns comença una nova etapa professional a la qual hi desitgem amb ell i a la nova etapa moltíssima sort, i des d'aquí un agraïment a tota la feina que ha fet el FAR.
I tant.
I anem ara cap a les Terres de l'Ebre. Vinga, Judit, què podem fer aquest cap de setmana? Judit, estàs per aquí? Doncs no. I en Daniel...
Sí, que no, que ara estic.
Ah, vale. No estaves, ara estàs. Escolta'm, què podem fer a les Terres de l'Ebre aquest cap de setmana?
Mira, doncs aquí a les Terres de l'Ebre, concretament al Delta de l'Ebre, amb el bon temps arriben les festes de la plantada de l'arròs. Demà, per exemple, l'aldea celebra la festa de la plantada amb una exhibició de com se plantava l'arròs tradicionalment i amb l'actuació de suc d'anguila i les balladores de jota per dinamitzar la jornada, que acabarà amb una degustació d'arrossos, vi, dolços i fruita. I el diumenge, al Mas de la Cuixota, en ple de Delta de l'Ebre, a la Casa de Fusta, se farà la plantada de l'arròs d'Amposta, amb una de les bandes musicals de la capital del Montsià, amb la xaranga també de suc d'anguila i amb balladores de jota i amb carros de cavalls. Més cap a l'interior, a Paül, se celebra la Fira de la Cirera, amb una bona oportunitat per comprar cireres recent collides i ecològiques, naturals, i a més hi haurà també demostracions d'oficis artesans, representacions teatrals, jota i àpats populars. I ja per acabar, us recordo que al Canà s'estan duent a terme les jornades gastronòmiques del Llagostí, on hi participen una catorzena de restaurants, i en posta demà també comencen les jornades gastronòmiques.
Moltes gràcies, que vagi bé. Fins després, a reveure, Judit.
Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana.
Daniel, què podem fer a la zona de Tarragona?
Doncs primera proposta, anar cap al Passeig de les Palmeres, al Balcó del Mediterrani de Tarragona, per gaudir del festival Mini Pop, un festival que arranca avui i fins diumenge oferirà per a petits i grans diverses actuacions musicals, tallers i moltíssimes activitats. Un festival que es consolida, per tant, a la ciutat, arribant a la 9a edició. Encara a Tarragona, demà, en motiu d'aquesta Setmana de la Natura, doncs hi haurà una activitat al riu Francolí. Es tracta d'una jornada de descoberta del riu i conservació del bosc de Ribera Ribera, des de les 10 i fins la 1 del migdia. I diumenge, si us passeu pel Museu del Port de Tarragona, vine al museu i pesca la història, un taller per als més petits de casa a partir de 6 anys, perquè a través d'una gincama descobreixin doncs, tota la història que s'amaga dins del Museu del Port de Tarragona, el Museu del Port del Serrallo. I per acabar, a Cambrils, fira multisectorial, al Parc del Pinaret i als seus entorns, més de 35.000 metres quadrats amb un gran aparador comercial i d'emprenedoria, em sembla que més de 300 parades, una cosa així. Així que no n'hi ha tard per avorrir-se a Cambrils en aquesta fira multisectorial.
Doncs escolta'm, no ens avorrirem pas. No marxis perquè hem de fer el sorteig del premi, però abans ens anem cap a la zona de Barcelona i al Maresme. Isabel, i què podem fer?
Doncs mira, repetir-ho una miqueta, n'hem parlat, però ho recordo perquè és un dels grans actes que es fa aquí a la comarca del Maresme. La cinquena festa de la marca s'inaugura oficialment aquesta nit a les 10, per tant, tothom que hi participi entre avui, demà, dissabte i diumenge, un munt d'activitats de les quals podran gaudir. Qui vulgui gaudir també...
No passa res, no
passa res. Mira si puc acabar, clar, de... Clar, em tens aquí l'aire condicionat. L'Arenys de Flors també se celebra aquest cap de setmana aquí a Arenys de Mar. La 12a edició d'aquests espais florits arreu de la població. Una bona ocasió, una bona oportunitat per gaudir de la vila ben maca i florida. I més a Barcelona, demà fan habaneres a les fonts de Montjuïc amb el grup Folk Montjuïc, Portbó, habaneres de Montjuïc i els pescadors de l'Escala a partir de les 8:45 del vespre. Una bona oportunitat també per gaudir de l'aire lliure i de les fonts de Montjuïc i d'aquell entorn.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta que ens fa arribar la Isabel González. Habaneres, espais florits...
Va, canvia la sintonia.
Mar, ja està. Molt bé.
I som-hi, concurs. Som-hi.
Atenció.
Tenim un minut, va.
Vinga, què regalem, Daniel?
Doncs sortegem entre totes les persones que han participat al Far FM Facebook Twitter una sortida doble amb el Tunatur Balfegó. Després de contestar, quina seria la millor aventura de la vostra vida? Així que qui guanyi se'n va nedar entre Tonyines Roges.
Doncs a veure, l'afortunat d'aquesta... Aquest. Atenció, obro. Número 7.
El 7? Doncs la Patri Pujol.
Patri Pujol, felicitats! Sí, senyor, te'n vas a banyar-te entre Tonyines.
Molt bé.
Que maco, quina enveja, eh?
Molt bé,
bravo. Que bé.
No, la veritat és que és un bon premi per a aquells que els agradi. Esperem que a la Patri li agradi.
Esperem que sí, i que ho gaudeixi, i canviï fotos.
Exacte, sí.
Molt bé. Gràcies, Daniel.
Bueno, va demanar anar entre dofins, no d'anar en Tonyines, així que, bueno, una bona aventura. Bon cap de setmana.
Cap de setmana.
El Fals.
Adéu.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Un dia em vas deixar fugint de la tristesa d'aquest món en un lloc remot i llunyà per anar a viure no sé on. Jo segueixo pensant igual. Tens un lloc dins del meu cap. I si algun dia vols venir, estaré sempre aquí. Ets dins del meu cap, ben dins del meu cap. Poca gent et coneix, jo t'he vist algun cop i vaig tenir la mala sort de fer-ho, perquè ara estic dins del meu cap, ben dins el motiu de molts somriures i la cura de molts cors trencats. Et necessitem per viure. Et necessitem per viure.
Bona tarda, són les 7.